0 points. Tens
Trias,
un punt.
Et quedes
perdut.
Final.
Jo he perdut.
Tots som...
Vinga, va.
Estem davant de Rafa Sanahuja.
Para ganar.
Que si encertes, t'emportes el nou premi d'aquest concurs.
Ara, la honrilla. Hauré
de desempatar fora de micròfons fent un pulsó, tu i l'Andreu.
Guanyaré l'únic concurs que no et dona res.
Vinga, Rafa Sanahuja.
Som-hi.
Refrany número 9 i últim. Passat Nadal, sastre d'Esa, el seu Didal. Passat Nadal, sastre d'Esa, el teu Didal. Perdó, m'he confós aquí.
El meu Didal?
El teu.
Clar, ja me la sé, aquesta.
Ja.
O sigui, passat Nadal, sastre d'Esa, el teu Didal.
Clar, home.
Mira, mira, el Trias com ho sap.
Una cosa tan obvi.
Tampoc
sí.
És.
Sí, home,
no,
que
és obvi. Perquè te'l saps. No, jo diria, com parlem de roba i tal, que aquí, passat Nadal, com mengem tant...
Tot ha anat cap al menjar,
Estan al sastre i t'ha d'ensanxar los pantalones. El meu
Mira,
Didal.
Sento dir-te...
Que no. Que res.
Que haureu de desempatar fora de micròfons.
I què vol dir? Què vol dir? A veure...
Com hem comentat en una dita que crec que t'ha tocat a tu també,
jo
Rafa...
Jo crec que estrenes coses per Nadal.
Mira, com hem comentat en una dita, per Nadal qui no estrena res, res no val. És costum, com dèiem, estrenar coses. Això vol dir que els sastres fan l'agost durant el mes de desembre.
Amigo.
Però que després, atenció, perquè no treuen gaire profit, perquè la gent ja ha estrenat les noves robes, les noves peces de roba...
Venen les vaques flaques.
I, per tant, no necessitaran més fins la propera festa grossa.
Però jo aquesta me la sabia, per tant, els tres empatats.
I aquest refrany en català, escolteu-me, ja acabo, també vol dir que una vegada passat la temporada de beneficiar-se d'una activitat, és moment de descansar.
Val,
per tant, sí. Sanahuja...
O sigui, que la meva interpretació era fatal.
Punts. Acabes ara. Amb dos punts finals.
Bueno,
per tant,
però l'Andreu i jo hem guanyat.
Ara.
El que està clar és que en Joan no.
He guanyat jo, Rafa, deixa't estar.
No, tenim dos punts.
Sí, perquè tu tens una targeta vermella per lesió.
Però la targeta vermella no impedeix.
Sabeu qui ha guanyat? Capravo.
Bravo, Capravo.
Núria, gràcies per aquest concurs.
Està guai. Dóna més feina.
Escolta'm, anem cap al millor supermercat
del món sencer.
Ara.
La grossa... Això sí que és gros, Trias. Sí que és gros.
Sí que sabia, és gros. No sabies ben bé com...
No, he començat i dic, ja arribaré, saps? Dic, jo tiro cap aquí i ja arribaré. Ara. Doncs això sí que és gros, Trias.
La grossa és super... la que lien cada dia els de Capravo.
I un supermercat així a Catalunya.
Sí, sí, sí. Sí.
Legión, 65 anys d'història, favorit de les famílies nombroses de Catalunya. Això és molt gros.
Sí.
Això és molt gros i tenim la sort de gaudir-lo aquí, a Catalunya. Ja sabeu, que avui farem el sorteig de la cistella Capravo.
Epa!
O sigui, la darrera tenim moltes coses a fer i una d'elles és el sorteig de la cistella Capravo cada dia.
Té tres butlletes aquí, eh?
Ja ho sabem, les nostres oients cantaires. Doncs escolta una cosa, va, ja sabem els productes, que és un veritable lot nadalenc.
Sí.
Avui val la pena recordar-lo, acabarem el programa de manera diferent. Farem un fi de festa musical amb tot l'equip. Arriba... el karaoke de la cara.
Mare Déu.
Farem una mica d'espectacle, no sé en quin sentit. Els membres de l'equip competirem per veure qui fa la millor versió d'una cançó.
Sí,
i tindrem
sí.
valoracions de primer nivell perquè ens acompanyarà, com ja sabeu, la Clara Luna, la cantant, compositora i pianista, que a més és coach d'Eufòria.
No us perdeu, avui Carme Munté farà de Lady Gaga, eh?
Lady Gaga o Beyoncé. Era Beyoncé, m'ha dit a mi abans.
No, no.
Ha vingut a més amb un biquini d'aquests de Beyoncé. Ara entrarà a fer la secció en biquini. Daurat.
Va, Rafa.
Escolta una cosa. Farem un espectacle que esperem que quedi digne i divertit, sobretot, jo espero... Bueno, lo de digne, no ho sé.
No.
Divertit, segurament.
Sí.
¿Vale? I la pregunta, avui anem de concursos, ve per aquí, entre Núria González, Olma, Albert, Trias i servidora de vostès, jo mateix, sí. Qui creieu que ho farà millor i pitjor?
Ah, mira, m'agrada això.
Els millors i els pitjors. No només els millors, el millor... Jo només recordo que Olma ha fet audicions per programes musicals.
Sí, sí, sí.
Val? Per exemple, que Trias...
No li donis peixet.
Que Trias va a l'òpera cada 5 minuts.
Exacte.
Està a l'òpera allà dins... Això es va
una cosa, ja està clar, qui canta pitjor.
Que no?
No. Això ho hauran de votar els oients.
No, no, perquè després igual hi ha una sorpresa. Hi ha un esperit nadalenc aquí que ens hem... Que, saps? Que ens porta. Per tant, la pregunta, respostes... al 663-99-30-62, qui creieu que ho farà millor i pitjor de tots en el karaoke carabanero que farem a partir més o menys de un quart de dues, o dos quarts de dues. Més o menys.
Més o menys.
Més o menys.
Vinga, va, nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Carme Mundé, la nostra Lady Gaga.
Ràdio Estel. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes i us recordem que el diumenge 24 de desembre Forn Mistral obre al matí. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el préssec en almívar Eroski 480 grams amb la segona unitat al 50% a només 84 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
8 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Portes números, avui?
Porto números, la veritat és que no. Els tinc a casa.
Ah, val.
Casa,
però els tens, eh?
Alguns.
De moment, aquest 54.274 com a cinquè premi que ha tocat a Terol i aquest 45.353 que ha tocat ben a propet d'aquí, al Centre Comercial de les Arenes, però també s'han anat cap a Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Lleida... Ha tocat a més parts de tot l'estat, eh? Ha estat repartidíssim aquest premi, ha tocat cap a Vigo, cap a Jaén, cap a València, en fi, cap a
Cuenca...
És a dir,
Joan, que la sort d'alguna manera ens està rodejant, ens
sí,
està...
Sí, sí. Sí, sí, això vol dir alguna cosa, eh?
És a prop.
Està venint cap aquí.
Jo ja arriba un moment que la veritat és que penso que la major sort seria que plogués en aquest país.
També és veritat. Seria la,
abans
la millor de les loteries.
Evidents com la salut i la pau al món.
Ah, exacte.
Però que plogui també seria una gran grossa. No seria de milions, però seria de litres.
Exacte. Carme, com ho comencem això avui? Aquest especial Catalunya Cristiana... Celebrant Nadal,
clar. I si celebrem Nadal és gairebé inevitable parlar de pessebres, uh-huh. Una tradició molt nostrada.
800 anys,
de fet aquests 800 anys ens marca molt aquesta temporada uh-huh. pessebrística, podem dir, d'enguany. I saps que es commemora exactament? Ens situem a l'any 1223, uh-huh. Sant Francesc d'Assís, amb la ciutat italiana de Greccio, amb les seves característiques grutes, i ell que va voler doncs, viure reviure el que havia viscut a Terra Santa i poder, doncs, va demanar que es pogués fer la representació per primera vegada d'un pessebre, d'un pessebre vivent.
Exacte, deixa-m'ho dir això, Carme, que al Museu Frederic Marès hi trobeu un magnífic pessebre, precisament que homenatja això, aquests 800 anys amb Sant Francesc. Tenen una figura, Sant Francesc d'Assís, a dins del pessebre,
sí,
que està molt
sí,
bé,
sí.
És molt
xulo. Vista està, sí. I tant. Perquè, a més, s'ha de fer la ruta dels pessebres.
Exacte, per cert, hi ha un pessebre, no us el perdeu, aquest, a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que és una passada.
Que és molt gros,
és monumental.
Monumental.
Sí, sí, sí.
Escolta, si parlem de pessebres, qui diries tu que m'ha entrevistat?
Mira, perdona, Carme. Sí.
60.000 euros.
Un altre 5 premi. 88.979 de 9 un cinquè premi. Déu-n'hi-do, estan sortint tots els cinquens seguits, eh? Aquest cinquè premi, 88.979, que acaba de sortir, el tercer cinquè premi de la jornada, després del 54.274 i el 45.353. De seguida els companys que ens avisen d'on ha tocat aquest premi, premiat com els altres cinquens premis, amb aquests 60.000 euros per sèrie. De seguida us informem de cap on ha caigut aquest premi. Mira, Sevilla, cap a Sevilla, cap a Les Palmes, cap a Saragossa. I nosaltres que tenim Olma Giró. Olma!
Joan Trias!
Em sembla que has anat cap al centre comercial Les Arenes on ha tocat aquest cinquè premi. Com es viu tot plegat des d'allà?
Mira, acaba de passar una cosa, podríem dir, històrica. Arribava per un altre cinquè premi, just que arriba, i acaben d'anunciar aquest altre cinquè premi, també repartit aquí a l'Arenes.
També repartit a Les Arenes?
També repartit a Les Arenes. Molta eufòria, Joan. Hi ha gent aquí, de fet, han tirat confeti. Recordem, ja han repartit dos cinquers premis al centre comercial Les Arenes de Barcelona. De fet, a veure, moltes felicitats. Intentarem parlar... Amb qui puc parlar?
Amb qui vulguis.
Amb qui vulgui? Amb tu? Qui Vinga. Ets?
Víctor.
Víctor, qui ets?
El director de Loteria de Les Arenes.
Director de Loteria de Les Arenes. Sí. Acaben de tocar dos cinquers premis.
Sí.
Quan heu repartit en total?
Tres sèries de cada.
Tres sèries de cada, per tant...
30 dècims de cada.
30 dècims, 180.000. Sí. Un cinquè premi, 180.000, un altre cinquè sí. premi.
De l'altre cinquè premi que acaba de sortir amb tu aquí, no l'hem pogut mirar del tot, però diu la consignació diu que són tres sèries.
Tres sèries, sí. 180.000 euros, estan molt repartit, això
sí,
ho sabem.
Sí, tot a finestreta, aquí, els últims dies.
Per tant, dos cinquers premis molt repartits, 180.000 i 180.000 euros. Llavors, Joan, és que acaba de passar tot, això és el directe. Vull dir, el que puc dir és que tenen una màquina de confeti aquí obrint-se fora i esperen que arribi força gent perquè, com dèiem, ha estat un premi a finestreta, molt repartit, 30 dècims a cada un i això sí, ens ha dit que no se n'ha quedat cap, eh?
No se n'ha quedat cap, ell, eh? Ara t'ho volia preguntar, cap. Això.
No se n'ha quedat cap i també mai s'havia venut tant. O sigui, el que respira aquí és molta eufòria i sembla ser que aquest any... Bueno, ja ho diuen les xifres, eh? Que els catalans mai s'havien gastat tants milions d'euros sí. en loteria com aquest any. I de fer la participació, doncs, està sent força notable, Joan.
Escolta, en Nubert, cava o no?
A veure, un moment, acaben de tirar confeti. El cava, quan el tireu? El tireu o no, sí? Vinga, Joan, espera't un segon que l'obrim.
Va, que volem escoltar com s'obre l'ampolla, això.
Estan preparant-ho tot, clar, ara mateix els telèfons estan sonant perquè estan... Exacte, sí que hi ha gent aquí... Mira, a veure, hola, bon dia.
No.
No t'ha tocat? No li ha tocat. Estan mirant, sí que hi ha molta expectació i a veure, seria força bo que vingués algú que li hagués tocat.
Hi ha molta gent per aquesta administració, al voltant d'aquesta administració, no?
No, t'he de dir que són tres persones aquí fora mirant la pantalla perquè estan seguint el sorteig en directe, des de la tenen una pantalla fora, llavors es va veient com canten els nens de Sant Ildefons, estan seguint en directe, uh-huh. I ara doncs han posat una màquina de confeti fora, un confeti que ja havien tirat per al primer cinquè premi, clar. I ara suposo que l'hauran de tornar a repartir. El que puc dir és que som els primers periodistes en arribar físicament al lloc, ara darrere meu n'estan venint d'altres, però mira. hem sigut els primers en tenir-los.
Així bona que... aquesta, bona aquesta.
Tot fora bo.
Escolta, fem una cosa, ara quan obrin l'ampolla de cava, sí. Prens una copeta també a la Salut de Ràdio Estel, aviam si toca el primer premi cap aquí.
Clar que si fem una cosa, si arriba algú que li ha tocat el premi, us aviso sí, i que ens expliqui amb què es gastarà els diners.
Sí,
a veure si... No?
Sí, sí.
Doncs escolta, continuem seguint els sorteig des d'aquí, si toca algun altre premi estem ben a temps de seguir-ho.
Perfecte, Olma, moltíssimes
mira,
gràcies.
Mira, ara mateix et deixo tirar més confeti. Gràcies,
ara.
Joan.
Fins ara, que vagi molt bé.
Adéu.
Un quart d'onze del matí. Carme, avui serà tot el matí així, eh?
Molt intens.
Home.
I de escolta. Felicitat per la gent que li ha tocat.
Exacte. Dos cinquens premis a la mateixa administració, a més ha tocat just quan arribava l'Olma, tu.
Em sembla increïble. Em sembla increïble que hi hagi gent que tingui tanta sort en el bombo de la sort.
Abans ho explicava la Núria, que sembla que perquè et toqui, la probabilitat de que et toqui un premi d'aquests és el 0,001%.
Però si tu imagina't que toquin dos cinquens premis a la mateixa, al mateix lloc.
No, no.
És increïble.
És increïble. Escolta, parlàvem del Nadal i d'aquest número especial que treu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Molt dedicat, com dèiem, al tema pessebrístic. I jo preguntava, si parlem de pessebres, qui diries tu que hem entrevistat? Joan Trias.
Ui, espera't, veure, que ara m'has trencat els esquemes.
És un caputxí, barba blanca,
Prevalentí
Serra, Manresa, arxiver dels caputxins,
sí,
i
sí,
això
sí,
ens
sí.
Deia, rememorant, com dèiem, aquest fet històric dels 800 anys.
Sabem per les fonts franciscanes que Sant Francesc, retornant de Roma, amb la regla aprovada pel papa Honori III, es va voler aturar a Greccio per celebrar-hi el Nadal. Aquelles grutes de la vall italiana de Rieti a Sant Francesc li recordaven d'una manera molt particular aquell paisatge que havia viscut a Betlem en un pelegrinatge que havia realitzat no feia massa i que va colpir la seva experiència creient. El primer biògraf de Sant Francesc, Tomàs de Chalant, ens explica allò que es va dir una Greccio i ens ofereix la descripció del que fou el primer pessebre vivent de la història.
Em deixes, Carme, donar-li les gràcies a Fra Valentí Serra perquè ja ens ha arribat aquí el calendari a l'ermita, eh?
Ah, molt bé, sí.
Sapigueu que...
Gran col·laborador nostre, persona molt fidel, Fra Valentí Serra. I a més, ell ara ho deia, no? Doncs què va passar? Pues que Sant Francesc d'Assís li va demanar a un senyor que, sisplau, que poguessin fer allà un pessebre vivent, rememorant, com dèiem, aquest fet. De fet, després dius, com es va popularitzar? Perquè estem parlant de Greccio, clar. I com arriba realment a les cases. I va ser precisament a través de l'orde franciscà, que van escampant aquesta tradició pessebrística a tots els països. I segons explica l'Amadeu Carbó en un article que publiquem aquesta setmana, el pessebre domèstic el trobem arrelat ja al segle XVIII a la tradició barcelonina.
Boníssim.
I, de fet, que de la dada que del 1786 tenim la primera referència de la fira com Santa Llúcia. Uh-huh. Per tant, certifica aquesta tradició de fer el pessebre a casa.
Que, si no erro, és la més antiga d'Europa, eh?
Sí. És que, de fet, diguéssim que Barcelona, en aquest cas, és un bressol pessebrístic.
Sí, eh?
L'any 1863 podem considerar la fundació de l'Associació de Pessebristes de Barcelona i, per tant, la primera del món. Uh-huh. I una altra cosa també que posa Barcelona en primer lloc amb el món pessebrístic és que ha estat una escola. Per exemple, tot el tema dels diorames va néixer també aquí a Barcelona,
sí.
Que és on s'han produït aquests avenços en materials i tècniques que han estat aplicades al pessebrisme d'arreu. I, com dèiem, la més coneguda, reconeguda, és la que va proposar Antoni Moliner al Nadal de l'any 1912 amb la construcció del primer pessebre en forma de diorama i que actualment es coneix com a Escola de Barcelona. Fins aquí la part aquesta, podem dir, més patrimonial, més cultural, perquè, sí. Evidentment, hem d'anar al fons del pessebre, que el que fa és acostar-nos és a la celebració, al misteri de l'encarnació del que vivim a Nadal. I el pessebre és, com diu el Fra Valentí, ara l'escoltarem, una catequesi que ens parla del sentit profund de Nadal.
Sant Francesc, amb aquell primer pessebre vivent escenificat dins d'una missa de pastors la nit de Nadal de 1223 de Greccio, aconseguir realitzar una gran obra d'evangelització, tant que encara avui ens preguntem per què el pessebre suscita tanta sorpresa i ens commou. Doncs això és precisament el que pretenia Sant Francesc a Greccio, oferir-nos una catequesi visual que ens estimulés a entrar dins del pessebre, a experimentar, a fer-nos presents en aquella escena de Betlem.
I el fra Valentí, cal dir que és autor d'un llibre que es diu Entrem dins del pessebre, un petit univers a les teves mans, publicat per Edicions Morera. I llavors li hem preguntat sobre la tradició pròpiament, el pessebre pròpiament català. Si es pot parlar d'un pessebre pròpiament català i quines serien les figures d'aquest pessebre català. I després ja anirem amb el tema del caganer, però escoltem què ens diu de les figures.
Vinga, som-hi.
La que és més típica és aquell pastor que està ajagut bufant, doncs, l'olla amb la sopa de pastors, no?, que mentre l'Àngel anuncia la gran notícia i doncs segueix indiferent, doncs, com si no passés res, no? Aquesta figura mostra la doble, diguéssim, actitud, no?, de la criatura humana, en aquest fet els pastors que escolten l'Àngel responen i van adorar, i els que segueixen, doncs, fent la vida quotidiana, doncs, com si no passés res. Aquesta és la figura més emblemàtica. També és molt, molt típica del pessebre català, aquells pollastres així una mica altius, sempre drets, que s'associen al cant dels àngels pel naixement del fill de Déu i que tota vegada són una al·lusió a la famosa, doncs, missa del gall i també, doncs, una al·lusió al que podrien ser, doncs, els àfrats fraterns nadalencs, on, doncs, tota la família entorn de la taula, doncs, participa, doncs, de l'àpat menjant-se, doncs, el pollastre de Nadal, no?
Tu sabies això, Joan?
No tenia ni idea.
D'aquests...
No, no, t'estava posant unes cares.
Figures típiques del pessebre català.
Sí, sí,
i ara,
sí.
Clar,
ve la gran molt,
I ve la pregunta de rigor.
Clar.
Què fem del caganer? Què en pensa el fra Valentí?
Bona.
I com que ens agrada molt xinxar-lo, perquè ja sabem el que en pensa, li vam fer aquesta pregunta i això és el que ens diu.
Va.
El caganer és una figura que es va introduir més aviat tardanament en el pessebre i a més es troba a altres pessebres, es troba a Nàpols, es troba a Múrcia, no? Antigament es posava, diguéssim, en un lloc molt discret i en tots els pessebres. I està inspirada aquesta figura amb aquestes rajoles que hi havia, doncs, les cuines, les cases de pagès. I es posava en el pessebre, en tot cas, per assenyalar en directe, d'una manera així, doncs, plàstica, també, no?, que el fill de Déu s'havia fet realment home, com nosaltres, no? I amb aquesta, diguéssim, actitud, diguéssim, humil, posada en un lloc discret, volia significar potser que els fems, doncs, fecunden, doncs, la terra i li donen, doncs, la possibilitat, doncs, de fer renéixer, doncs, la creació i dir...
T'he de dir que fra Valentí no està gaire d'acord amb aquesta moda
no,
i aquesta, com li podria dir, l'altiment de la figura del caganer que s'ha fet gairebé, no?, com la representació del pessebre català, quan hem vist que realment les figures tradicionals són unes altres.
Jo t'he de dir, Carme, que l'altre dia amb una persona que ha arribat fa uns quants mesos de fora i que ara viu a Barcelona, li intentava explicar què és el tió, què és el caganer, i al final em deia... Perquè sou escatològics, els catalans,
molt,
eh?
Molt, ja ho sabem.
Jo som molt. Sí,
ja
sí,
ho sabem, és així.
Així.
Però ja et dic que fra Valentí no reivindica
no,
el caganer com la figura per antonomàcia del pessebre català.
No, per antonomàcia jo crec que tampoc seria. Que l'hem de posar, a mi m'agrada, a mi és un tipus de cultureta que m'agrada, un tipus de sorna també, una miqueta. Mm. Però vaja, per antonomàcia no seria la figura, per antonomàcia és la Sagrada Família.
No, sí, sí, però vull dir que doni el toc del
clar,
pessebre català,
sí,
volia dir
sí,
jo.
Sí.
Penses en aquesta figura, la del caganer, quan realment són les altres que comentava abans
sí,
per Valentí.
Sí, sí, sí.
I per aquest reportatge també hem parlat, per exemple, amb l'Enric Benavent. Ell és antropòleg, investigador sobre pessebrisme, és coautor d'aquest quadern...
Espera't. Ui, quart premi,
A les arenes.
92.023, 60.000 euros.
92.023, 60.000
euros. No, 60.000 és cinquè. És cinquè, perdoneu. Aquest... 92.023. Ui, aquest és d'aquells que, Carme, jo si l'hagués vist no l'hagués comprat, 60.000 euros. Han sortit 4 cinquens premis. Quedarien 4 més de cinquens premis, perquè en són 8. Llavors quedaria el primer, el segon i el tercer. I em sembla que de quarts n'hi han 2 només de quarts premis. Ara el tornarem a escoltar, és aquest 92.023, un nou cinquè premi que de seguida sabem cap on ha tocat.
92.023,
60.000 euros.
92.023,
60.000 euros.
92.023,
60.000 euros.
Aquest premi que sabem que de moment se'n va cap a Salt, cap a Mataró, cap a Madrid, cap a Valladolid, també repartidíssim, un altre cinquè premi molt repartit. Carme, tu l'haguessis comprat, aquest, o...?
A veure, jo tinc un número de Mataró, a veure, no sé si és aquest.
Ep, parlem d'aquí, eh? Mira, si són rics i no ho sabem, això. Mira, Girona, Alacant, Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife... En fi, déu-n'hi-do cap a on s'han anat, també. Repartidíssim, aquests cinquens premis que estan sortint ara mateix. Mira, fem una petita... un petit resum de tot plegat, perquè al final tenim el cap, nosaltres sí que tenim el cap com un bombo, al final. No han sortit ni el primer, ni el segon, ni el tercer premi. De quart premi, que n'hi ha dos, no n'ha sortit cap. I de cinquens premis, que n'hi ha vuit, n'hi han sortit quatre. El 90-2023, que s'acaba de conèixer ara mateix, 90-2023, però durant tot aquest matí, i portem hora i mitja de sorteig de loteria de Nadal, han sortit el 54.274, el 45.353 i el 88.979. Tots ells, menys un, tots ells repartidíssim. I dic menys un perquè el 54.274 és un cinquè premi que ha tocat de forma íntegra a Terol. De Terol no tens números, Carme.
No.
Val.
No, tota, va. No puc tenir de tot arreu.
Seguim al pessebre.
Vinga, som-hi. Doncs, com dèiem...
Això anirà així, ja t'ho dic.
Sí,
ja t'ho
sí,
dic,
sí, no passa res. Hem parlat amb l'Enric Benavent. Deixem dir que ell és coautor del quadern El pessebre en 100 paraules, un glossari per comprendre un art popular, editat per La paraula del Carles, i li hem preguntat sobre l'estat de salut actual del món del pessebre.
Estem en un moment dolç del pessebrisme. Hi ha moltes associacions de pessebristes, hi ha molta gent que s'acosta a les associacions. Es continua fent el pessebre a les cases, tot i que potser no té la força que havia tingut en altres moments, però es continua fent. La prova és que les fires de Nadal continuen venent figuretes i complements del pessebre. Sí. Continuen veient pessebres als aparadors, a les botigues... És una tradició viva.
De fet, és una tradició viva. I més a més, enguany, amb aquest 800, amb aquesta etiqueta del 800 aniversari, encara s'ha notat més. I també la col·laboració entre institucions, entre entitats, és molt important. Per exemple, també hem parlat amb el Ramon Albornà, que ell és president de la Federació de Pessebristes de Catalunya i president de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca del Penedès.
Hi ha hagut un interès comú de diferents entitats per commemorar aquests 800 anys amb la creació d'un comitè per coordinar diferents formes d'expressar i d'interpretar el pessebre des de tot el que és el teixit sociocultural d'aquí a casa nostra.
De fet, podem llançar una crida, oi, Joan, aquests dies de Nadal, Sant Esteve... Feu pessebres a casa,
sí, tant.
Aneu a visitar pessebres, aneu a veure pessebres vivents, que també n'hi ha de preciosos d'arreu.
Catalunya, sí.
També els pastorets.
També, l'altre dia parlàvem els de la Palma de Cervelló.
I a la coordinadora que van presentar també la temporada, sí, que també és en vigència, però és veritat que deien que cal rejuvenir públics. Sí. Per tant, és important fer aquestes crides, perquè les tradicions és molt important mantenir-les. Podem adoptar coses noves, cosa molt interessant, però si no mantenim el que tenim, malament rai.
Sí, 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 això va així.
I si vols, amb aquest número, també podem recordar que incloem
ara
el calendari 2024 de Radio Estel, Catalunya Cristiana i Club Nous Amics, un calendari preciós amb les fotografies de l'Agustí Codinac, que ens recorda la cura de la creació, a la qual ens invita el Papa Francesc a través de l'exhortació apostòlica Laudate Deum. Déu ens confia la cura de la creació, de veritat. Us el recomanem. El trobareu quan compreu a Catalunya Cristiana, quan us arribi a casa, si sou subscriptors, està inserit en el número,
jo
aquest calendari 2024.
T'ho deia abans, Carme, que em fa molta il·lusió, mira, em fa molta il·lusió també dir-ho, que aquest calendari ja el té una senyora de 99 anys, que és la meva àvia, que li encanta que cada any el rep, i una de les coses que més li agrada, a part d'aquestes magnífiques fotografies de tot el que poseu en aquest calendari i l'amor amb el que el feu, és que té els números grans.
Sí.
Que a mi costa mirar una miqueta.
I les festivitats i el sant toral molt nostrat.
Sí, 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 tot
que
marcat.
També és important.
Evidentment.
Però que hi ha com els sants, les onomàstiques... cal dir que és un calendari que l'edita el Centre de Pastoral Litúrgica i la veritat és que està molt ben fet. Hi ha molta gent que sabem que anualment l'espera.
Sí, tant.
Que estan pendents d'en quin número sortirà, doncs que sapigueu que en el número de Nadal trobareu encartat el calendari 2024 de Catalunya Cristiana de Ràdio Estel.
Carme Montesos, directora de Catalunya Cristiana, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Escolta, bones festes, eh?
Igualment, i si no ens toca la loteria, doncs el que dèiem, que
salut,
pau al món
ara
i pluja.
És així. Gràcies, Carme. Fins la tornada.
Vinga,
que vagi
bon
bé.
Any.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt repartit.
Som rics ja o no?
Encara no, encara no.
Encara, eh?
Encara, em falten val, 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 val. I si ens tornem rics podem acomiadar-nos d'audiència, no?
Ja. Sí. No, això mai, això mai. Hi ha feines que t'agraden tant...
Que multimilionari les seguiries fent,
sí.
No?
Sí, 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 és així.
Això és bonic.
Escolta, fem repàs una mica del que ha passat aquests dies.
Som-hi.
Sí?
Su casa, mis hermanos. Muchas gracias por venir a la reunión.
Ai, les reunions.
Les reunions, perquè de reunions ha anat la cosa, no?
Déu-n'hi-do.
Tenim tres reunions que s'han colat a l'agenda política, algunes que han de passar, d'altres que han passat i sí. D'altres que passaran, no? Comencem amb la que avui ha de reunir a Sánchez i Feijó,
sí.
No? Una reunió que...
Una mica estranya, eh?
Una mica estranya, ha tingut problemes de convocatòria diverses vegades. És una reunió que en qualsevol país és normal, no?, entre el president del govern i el cap de l'oposició. Uh-huh. Evidentment, president de govern i cap de l'oposició són dues figures antagòniques per definició, però el fair play polític, no?, obliga a reunions periòdiques per compartir necessitats.
Mira que la tradició europea també ens ha demostrat que, per què no, poden arribar a grans acords d'estat.
I tant.
He dit europea, perquè Espanya...
Espanya
no ho hem vist gaire,
això. Això costa. L'últim gran acord entre govern i oposició va ser el 155, uh-huh. No? N'hi han hagut alguns altres... N'hi havia hagut tradicionalment amb temes de lluita antiterrorista contra ETA,
sí.
Quan governava el Partit Popular, perquè... és a dir, jo crec que la història recent de la democràcia espanyola demostra que el PSOE fa una oposició més lleial que el PP al govern en temes d'estat. No?
Quan hi havia el Frente Vasco de Liberación,
exacte.
Que va dir José María Aznar.
Exactament. En els moments en què al PP li tocava gestionar la interlocució i l'intent d'arribar a pau amb ETA, el PSOE en general feia un paper més... aquestes feines al govern...
Sortia les figures més... que estaven més a prop a les postures del Partit Popular, com el que va ser després ministre de l'Interior, ara no sortirà el nom.
Ara no sé de qui et refereixes.
Ai. Xamans va deixar fa...
No, el Rubalcaba.
Rubalcaba. Clar, el Cava estava bastant d'acord amb les postures i amb les tesis populars respecte...
I si no hi estaven, consideraven que el paper amb temes d'aquest estat, no, era donar suport al govern, sí, amb una certa posició acrítica. Recordeu que el diàleg amb els terroristes només era legítim quan el feia el Partit Popular, no? Quan el feia, exacte, el PSOE era vendre's. Per tant, tornem a estar en aquesta mateixa lògica, no? Mm-hmm. En el que l'oposició de Feijó és de no donar cap tipus de bri de confiança al govern. En un escenari de tanta crispació sembla difícil, on, de manera velada, no, la legitimitat del president del govern es qüestiona, tot i que Feijó explícitament no ho ha dit mai i fins i tot a preguntes ha dit que, evidentment, el procediment d'escollir el president del govern no és legítim, no? Hi ha una aura constantment de qüestionar si un president del govern que arriba amb vots independentistes és o no una cosa legítima.
Escolta'm, i això a la dreta sembla ser... que després en parlarem de tot això, però sembla ser que li juga a favor a les urnes. Cosa que jo no acabo d'entendre, eh? Ja m'ho permetràs.
A mi també em sorprèn, diguéssim, que la crispació i crispar i portar-ho tot a aquests nivells de tensió total i absoluta tingui rèdit electoral. Això qui afavoreix és a Vox, molt probablement, no? Perquè són un partit més crispat, per entendre'ns. A mi també em sorprèn i crec que no és bo ni pel país ni per la democràcia.
En fi. Més reunions, però.
Més reunions. L'altra reunió important, no?, és l'anunciada entre Sánchez i Puigdemont, que va anunciar Turull aquesta setmana, amb autorització del PSOE. L'altra reunió a la que parlarem després, que és la cimera, no?, entre Aragonès i Sánchez, era protagonista aquesta setmana, o havia de ser, i per tant, per part de Junts, posar sobre la taula que hi hauria una reunió entre Puigdemont i Sánchez, d'alguna manera ajudava a reforçar el protagonisme de Puigdemont. No sé si l'objectiu era tapar la reunió entre Aragonès i Sánchez, però és cert que aquesta setmana, sense això, Junts hagués tingut menys protagonisme.
Sí que és veritat, Oriol, que ha passat una cosa una mica rara, que és Turull anuncia durant una entrevista que hi haurà aquesta reunió, que aquesta reunió ja tenen la confirmació de que es produirà, perquè ho va dir així de clar, ja tenim la confirmació de que es produirà. Se li pregunta a Sánchez, i Sánchez només diu que en su agenda no hi ha absolutament nada, per tant, sembla que desmenteixi molt.
Exacte.
I ahir, en una nova entrevista a Pedro Sánchez, aquí a Barcelona, és el mateix Sánchez que diu que sí que es produirà, però després de l'aprovació de la llei d'amnistia. Escolta'm, si ja ho saps... Per què aquest joc polític?
Jo tampoc entenc el joc polític, tenint en compte que si la reunió es produeix acabarà tenint impacte comunicatiu i que, per tant, adverteix a la gent de què passarà. Una mica els partits tenen la necessitat de controlar ells els missatges, no? I Sánchez fa el que vol, és que fa el que li dóna la gana. És que al final...
Perdó, perquè quan Turull diu a primers de setmana que això ja està confirmat, diuen que l'acord per dir-ho ja hi és sobre la taula.
Sí, sembla ser que Turull fa aquestes declaracions amb l'acord amb Santos Cerdán, no?
Sí,
anunciarem això, va bé, i sembla ser que va bé, no?
Sí.
I en canvi Sánchez fa aquesta finta. Jo crec que això el situa amb ell en una posició una mica a dir... Bueno, jo... No
és tan important per
mi. No és tan important, li trec transcendència i escolteu, controlo jo el missatge i ho dic quan a mi em dóna la gana, no? Sí. Encara que hi hagués un acord amb Junts per dir-ho. Evidentment, la possibilitat i l'escenari que el president del govern es reuneixi amb Carles Puigdemont ha generat molts escarafalls per part de la dreta, no?
O sorpresa.
Però recordem que amb algú molt més terrible com era una banda terrorista, el PP també s'havia reunit, fora de les fronteres de l'Estat, diguéssim. Per tant, altra vegada la falta de suport en temes d'Estat, no?, com són el conflicte català o com era en el seu moment el problema del terrorisme, per part del PP amb el PSOE. I l'altra reunió important d'aquesta setmana va ser la cimera entre Aragonès i Sánchez, que alhora aquesta reunió servirà per reactivar-ne una altra, no?, que és la taula de diàleg, la famosa taula de diàleg, que Esquerra, de manera tossuda, no?, vol seguir reivindicant com a escenari de negociació del conflicte polític.
Va tornar a convidar-hi Junts, eh?
I torna a convidar Junts. clar, això ha passat una mica inadvertit en tots aquests pactes entre Esquerra i PSOE i Junts i PSOE, però el marc de diàleg que hi havia abans d'aquest últim acord d'investidura era entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, no? Mm-hmm. Que era la taula de diàleg.
Sí.
Els acords sobre el diàleg i la negociació que han sortit de les negociacions d'investidura són entre partits, no? Per tant, jo crec que té un cert sentit que segueixi havent-hi un marc de relació entre governs i no només entre partits, no? Ara, certament, esperances de que això ens acabi portant al referèndum a resoldre els problemes profunds del conflicte entre Catalunya i Espanya, n'hi ha poques, però bé, el marc del diàleg hi serà. Uh-huh. Aquí també ha aparegut el tema de la llei del plurilingüisme, no? Intentant blindar d'alguna manera el respecte per les llengües cooficials de l'Estat, per part de l'Estat, amb una llei. I, per últim, l'altre titular d'aquesta setmana, aquest marc de relació entre Catalunya i Espanya, uh-huh, ha sigut aquest també anunci molt sanxià, diguéssim, no?, de parlar de pacte fiscal com a possibilitat, com a pastanaga pel burro, no?, en cas que hi hagi una renúncia de la unilateralitat i del referèndum.
1568
60.000
Mira, perdona, Oriol, nou cinquè premi.
60.000 euros.
1568 60.000 euros.
Doncs aquest cinquè nou premi, 1568, un altre número que jo no hagués comprat, Oriol.
És d'aquests que comença amb zero, oi?
Sí. Sí, jo els que comencen amb zero...
Són molt lletjos. Jo em vaig comprar un que començava amb zero a Madrid fa unes setmanes.
Sí o no?
Sí, vaig voler comprar el més lleig de tota l'administració.
Serà aquest?
No, crec que no és aquest. Malauradament, crec que no és aquest.
Aquest 1568,
no?
68.
Número 1568, premiado con 60.000 euros en cada serie.
Que de seguida, ara, quan ho sapiguem, us diem.
Estarà molt repartit? No estarà molt repartit?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara t'ho dic.
Ai, ai.
Això ha anat cap a Càdiz, Les Palmes, Balears, Tarragona, Pineda de Mar, L'Hospitalet, Santa Eulàlia... Cap a València també ha anat. Cap a Madrid, Oriol? Mira-te-la aquest, eh?
Me l'hauré de mirar aquest.
L'Ametlla de Mar, mare de Déu.
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu. No, aquests cinquens premis estan tocant molt repartits. Molt repartits.
Has dit que ha tocat a Pineda de Mar?
Ha tocat a Pineda de Mar, per tant, podríem tenir un president de la Generalitat.
Podríem tenir un president premiat.
Un cinquè premi a la butxaca. Mira, Alacant, també. Aquest cinquè premi. Déu-n'hi-do, els cinquè premis estan repartidíssims. Sí, aquest sí. 1568, el 92.023, el 45.353 i el 88.979. Mira, escolta'm, 1568 ha tocat... És que no hi eres aquí, eh? Però ha marxat cap a les arenes.
Què està passant amb les arenes?
Tres cinquens premis ja, eh? Tres cinquens premis ja. Ara mateix, que han marxat cap a les Arenes de Barcelona.
És les Arenes la nova bruixa d'or de Catalunya?
Escolta, doncs... Escolta'm, podria anar cap aquí la cosa? Mira, li preguntarem a ella. Giró!
Joan, Trios, el que està passant avui...
Tercer cinquè premi a les Arenes, eh?
Tercer cinquè premi a les Arenes. Jo només us dic que hem arribat. Els primers no hi havia ningú que just havien donat un cinquè premi mentre estàvem arribant dos cinquers premis i ara que estava a punt de recollir, dic, potser ja no toca res més. Un altre cinquè premi, tres cinquers premis. D'aquest últim encara ens ha dit en Víctor, que és el director d'aquesta administració de loteries aquí a les Arenes, que no tenen xifres exactes de quants n'han venut. Mm-hmm. El que sí que ens ha confirmat és que aquest any s'ha venut moltíssima loteria, molt repartida, els perfils també ens ha dit que molt diferents, que ve gent de tota mena, a finestreta, i llavors el que hem descobert, Joan, que tot té una explicació, perquè que aquesta administració tingui tanta sort és gràcies a una pedra d'or que tenen just a l'entrada de la loteria, i es veu que has de passar els dècims per aquesta pedra d'or, i què és el que dona sort? Que tots els que han passat el seu dècim per la pedra d'or, doncs els hi toca premi. Això és el que ens ha assegurat en Víctor, i també ens ha dit que han vingut joiers inclús d'Egipte a mirar, d'intentar descobrir els quilàters d'or que té la pedra, que no ho han aconseguit. Els quilats, quilats. I ara mateix, Joan, el que està fent en Víctor és agafar el número, i amb molta expectació, ara sí que...
Clar, si és que al final no li cabe...
el primer premi.
Clar, al final no li cabran per penjar allò dels premis que toquen, saps que pengen aquells cartells amb...
Sí. No, no, n'hi ha uns quants, perquè l'any passat, és curiós, perquè per la grossa de Nadal ja els hi va tocar un quart i un cinquè premi, també. O sigui, que és un lloc de... Aneu a comprar... Mira, ara mateix estan encenent la màquina de confeti davant nostre.
Sí que se sent.
Suposo que se sent, eh? Suposo que tornaran a obrir cava, perquè ara, res, fa 5 minuts estaven obrint caves que els havien arribat per celebrar els 2 cinquens premis que havien repartit. Doncs ara n'hauran de treure més per celebrar aquests 3 cinquens premis repartits a l'administració de les Arenes de Barcelona. És a pel·lícula, el que està passant avui.
Escolta, Olma, jo crec que vagin guardant ampolles de cava, perquè si van a per cinquè premi, per ampolla de cava per cinquè premi, encara falten 3 de 5 premis, saps el que et vull dir?
Jo crec que em quedo aquí, eh? Ah, i tenen total confiança absoluta en guanyar la grossa. I ara mateix el que estem presenciant és això, una altra vegada, màquina de confeti, però és que a més han portat una màquina de fum per fer-ho encara més gros tot plegat. I
Déu-n'hi-do.
A l'expectativa, a veure, no sé què estan traient... Una mena de bola...
No, en fi, que ho estan celebrant tot plegat.
Ho estan celebrant moltíssim, i ara sí que hi ha moltíssima expectació.
Clar.
Aquí veient tot el show que estan fent.
Olma, et quedes per aquí?
Estan posant música.
Veus?
Em quedo aquí.
Et quedes per aquí, perquè jo crec que alguna coseta més pot caure en aquesta administració del Centre Comercial de les Arenes de Barcelona. Fins ara, Olma, gràcies.
Adéu, Joan.
Escolta, Muriol, hem anat de la Bruixa d'Or a la Pedra d'Or.
A la Pedra d'Or, exacte.
Com d'aquí, eh?
Sí. Compte. La meva pregunta és, es poden refregar números no comprats en aquella administració, en aquesta pedra? És un servei que ofereixen o
per
no?
Per poder anar, jo crec que...
Perquè potser hi passo ara, a veure, sortint d'aquí.
Sí. Escolta, doncs, ja no sé on ens havíem quedat, perquè...
Havíem parlat ja de totes
de les reunions, eh? Sí. De les reunions. Ah, mira, sí, que... Mira, jo et volia ensenyar una cosa. I és que Josep Rius, de Junts per Catalunya, ahir deia això.
Ressuscitar la taula de diàleg és insistir en una via que és esgotada. Hem entrat en una etapa nova. Des de Junts per Catalunya som exigents i serem també autoexigents amb nosaltres mateixos, però també amb l'altra part, en el sentit de que hi ha d'haver un verificador, un mecanisme de verificació internacional que acompanyi aquests acords.
Aviam si m'explico. Abans estàvem intentant descriure el joc polític que està fent Pedro Sánchez. Ara vull preguntar-te pel joc polític que fa Junts per Catalunya, que darrerament s'apuntava, o semblava que s'apuntava, a les tesis d'Esquerra Republicana, però de tant en tant ensenya la poteta. I enmig hi és Esquerra. Tens aquesta idea d'organigrama del que està passant ara mateix amb tot lo del... Jo no sé si ja s'hi dit-li procés o...
És a dir, què passa? Seguim... És a dir, hi va haver un moment que vam viure en aquest país la ficció de que Junts per Catalunya, o abans PDeCAT, o abans Junts, o abans Convergència i Esquerra, no?, tenien un objectiu comú, un pacte per assolir uns objectius, tota la pesca. La realitat és que sempre s'han estat mirant de reull, no?, des de que la independència entra com a tema en l'agenda política catalana, i per tant això converteix la transferència de vots entre Junts i Esquerra en molt important, no? Són dos partits profundament rivals. És a dir, Esquerra
és històric,
i Junts... És històric, i en els últims anys és evident. Per tant, el miratge en el que estaven treballant conjuntament per l'objectiu suprem de la independència es va trencant, i ara encara s'ha trencat més. A Junts no li interessa absolutament per res la taula de diàleg, perquè no hi és ell. diguéssim. Encara que Esquerra faci el gest d'obrir-lo, com que és una taula de govern i ells van decidir sortir del govern, ara mateix Esquerra té dos marcs en els que intentar arrencar compromisos per part de l'Estat. La taula entre PSOE i Esquerra, i la seva, i la taula de diàleg entre govern i Generalitat. Home, si un dels pactes que hi ha aquí és transferir les rodalies, no?, per exemple, o amb aquests peròs que hi ha en aquest acord sobre rodalies, home, té sentit que aquests marc de negociació es doni entre els dos governs, entre el govern que cedeix la competència i el que l'ha de rebre, més que entre els partits que ho estan gestionant, no? Insisteixo, ja ho he dit abans, jo crec que les taules entre governs són més serioses que les taules entre partits. Els partits poden o no poden governar, és a dir, la taula de diàleg entre PSOE i Junts serà interessant mentre PSOE segueixi tenint un gran poder l'Estat, no? I deixarà de ser-ho en el moment en què el PSOE no tingui poder l'Estat. Per tant, és normal que la consideri una via esgotada. És normal que insisteixin en la importància del verificador, com si el verificador hagués d'obligar d'alguna manera a que l'Estat compleixi amb els seus compromisos. Jo crec que no és una garantia absolutament de res. Per tant, Junts està intentant mantenir el protagonisme en tota aquesta etapa de negociació.
Anem cap a la següent?
Som-hi.
Va. Baby, don't mind when you see, come give me that. Jump up on my party like animal. Dance make you feel like carnival. I gon' lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Wine bandy thing like carnival. Make sure you do nobody else like me. Ui, ara això m'ho hauràs d'explicar bé, eh?
A veure, aquesta cançó es diu Tested, Approved, Trusted.
Val, ja està, ja no m'ho has d'explicar tant.
Vale? És a dir, provat, aprovat i confiat.
Exacte.
Per parlar de que aquesta setmana ha sortit l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre valoració del govern, no? I sorprèn, a mi m'ha sorprès...
Sí, sí, pel que estàvem acostumats.
Exacte, m'ha sorprès la bona, mediocre, eh? Però la bona valoració del govern de la Generalitat, que aprova amb un 5 pelat i que té una nota superior a un 5 per més del 60% de la població. A mi és una cosa que... Sincerament, m'ha sorprès que un govern amb tan poc suport parlamentari i amb reptes de gestió importants, no?
Sí, és a dir, importantíssims, de fet.
Molt importants, tingui una aprovació. La percepció és que les polítiques públiques funcionen, que el govern és solvent. Jo crec que té mèrit, se li ha de reconèixer al govern de la Generalitat que té mèrit, tenint en compte això que dèiem, que és un govern que està en ultra minoria. Destaquen en temes de polítiques públiques, destaquen la valoració en temes de promoció del català i del transport públic. Jo crec que aquí potser estem veient la rendibilització dels acords per part d'Esquerra amb l'Estat, no? I és possible que aquests dos temes siguin els que guanyin.
Sí, però el que no deu sortir perquè és més nou, Oriol, és tot el tema d'educació, des dels PISA.
Exacte. Això, aquesta enquesta està feta abans. Dels resultats de PISA, per tant, aquest efecte no hi és, i probablement si la tornéssim a fer ara...
Notaríem alguna cosa.
Notaríem alguna cosa, exacte. La política pública que més suspèn, diguéssim, és la gestió de les relacions entre Catalunya i Espanya. L'altra dada curiosa és que el CEO fa preguntes molt interessants.
Sempre.
No? Sorprèn a qui s'assignen responsabilitats de diferents polítiques públiques. És a dir, a la pregunta de qui és el responsable de millorar l'educació pública entre govern de la Generalitat o govern espanyol, la majoria de gent considera que és responsabilitat del govern de la Generalitat. Val? Cosa que té sentit. Amb la sanitat pública passa el mateix. Amb les rodalies, la meitat de la gent considera que la responsabilitat de millorar la gestió dels trens de rodalies és de la Generalitat de Catalunya. Aquí hi ha una cosa molt divertida, i és que es diu que Jordi Pujol, no?
Sí.
En converses amb els seus assessors, hi havia moments en què a Plaça Sant Jaume hi havia manifestacions contra el govern per temes dels que el govern no tenia competències, no? I Jordi Pujol deia, ja està bé, perquè està bé que la Generalitat sigui el marc governamental de la majoria de la població del país. Doncs segueix passant, no? Perquè, efectivament, la majoria de gent creu que la responsabilitat última sobre això és de la Generalitat. Parlant d'educació, també per rescatar alguna dada interessant, que és com la gent considera que s'ha de gestionar l'educació, no? Un 39% considera que l'educació funciona millor si és de gestió pública, un 32% considera que és igual que si gestiona de manera privada, on només un 26% considera que l'educació funciona millor si és de gestió privada.
És estrany, això, trobo.
És curiós.
Perquè els resultats són a la inversa.
Exacte.
Són clarament a la inversa.
Clarament a la inversa. Vivim en un país en el que tenim molta confiança, sembla ser, no?, en que quan les coses són públiques funcionen millor. No sé si és raonable aquesta confiança, però...
Fa molt de temps que en aquest país grans experts, no ho dic jo, ni de fet ho diuen els polítics, ho avalen alguns polítics, diuen que la millor manera de fer les coses és amb aquests acords público-privats.
Exacte. Sí, sí. I amb l'educació, de fet, tenim tot un model, tota una xarxa que és público-privada, no? que és la xarxa concertada, que té millors indicadors de resultats, que té més estabilitat de plantilla...
Perquè també ha passat, per exemple, amb la sanitat, quan se li van tirar el coll al conseller Boris Ruiz, em sembla que era, quan va voler fer precisament això, una gestió público-privada de gran part de la sanitat catalana,
exacte,
i tothom li va dir que no.
A més a més, a vegades tenim la sensació, no?, i en els últims anys comença a córrer la brama que la gestió público-privada implica sempre lucre, no? És a dir, implica que el privat sempre vulgui guanyar diners, que a mi és una cosa que personalment no em sembla malament, però no és certa, perquè gran part de la provisió de serveis públics per part de privats és per part de fundacions sense ànim de lucre, tant en la sanitat com en l'educació com en el tercer sector, no? Per tant, no és cert que la gestió pública o privada serveixi per enriquir alguns.
Va, anem al tercer tema d'avui.
Som-hi.
Això és The Wall.
Això és The Wall.
Pink Floyd.
Hauria pogut posar també una cançó d'excursió. Per què?
Ja sé per on vas.
Perquè aquí el que ha passat aquesta setmana és que un grupet d'eurodiputats, sí, amics de l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, han vingut a passar 3 dies per les escoles del país.
El que ha passat amb aquest país aquests dies és un... El esperpento.
Exacte, és el esperpento. Aquesta excursió està pagada amb diners del Parlament Europeu i tenia un objectiu, que era denunciar la immersió lingüística. I atenció, perquè aquest era l'objectiu. És a dir, que hi hagi una missió de parlamentaris que vagin a veure com s'aplica una política pública per treure'n una opinió partint de la neutralitat, sí, està molt bé. Però no ha sigut el cas. És a dir, Dolors Montserrat ha seleccionat un seguit d'eurodiputats, els ha explicat el cuento chino que explica el PP sobre el que passa amb la llengua a Catalunya, de tal manera que aquestes persones ja venien amb una opinió formada i surten amb una opinió encara més reforçada sobre aquesta gran mentida.
Que diuen que, en tot cas, el que està en perill a Catalunya és el castellà.
Exacte. Aquesta gran mentida que per més que s'entestin a repetir, seguirà sent falsa, no?, que és que el castellà està en males condicions en aquest país.
De veritat que no sé on han anat aquesta gent a demostrar això.
Sorprèn que hi hagin pogut anar. Divertit, una de les declaracions que van fer és que una de les eurodiputades va dir que havia anat a la Sagrada Família, cosa que és una manera d'explicar que realment va tenir temps.
Perfecte.
per fer turisme. Qualsevol persona amb dos dits de front sap que el català, que aquí, si hi ha alguna llengua en perill a Catalunya és el català, no? Que el castellà no està en perill, que en tot cas, si hi ha algun problema, és a dir, tenim un problema a Catalunya sobre com tractem el tema de la immersió lingüística, crec jo, perquè està tan atacat...
Ai, mira, espera't. 9,5 que prenen. 86.007, és un altre d'aquests, Oriol, que jo no hagués comprat.
No, seguim igual.
Em sap greu, però avui...
Seguim igual de pobres, oi?
Són números lletjos.
Molt lletjos. Això em dona esperança amb el meu número horrible, que vaig comprar l'altre dia.
A Madrid, eh?
3.900 vaig comprar.
3.900.
0, 3, 9, 0, 0. Hi ha un número més lleig?
Va ser Doña Manolita o no?
No. No, perquè m'hagués passat el viatge de
sí, fent cua. Pràcticament. 86.007, aquest cinquè premi. Aquest sisè, cinquè premi. Estaríem a l'espera que sortissin dos més. No sé si encara podem saber cap on ha marxat aquest premi.
Premiat con 60.000 euros en cada serie.
De seguida els companys que ens ho diran. Com siguin les arenes, jo...
86.007,
Toledo,
60.000
Alacant,
euros,
Sevilla,
87,
Madrid...
Euros,
compte que ha anat cap a Barcelona, 87, també, eh?
60.000 euros...
Toledo, Alacant, Sevilla, Madrid, Barcelona, l'Hospitalet... Més llocs, arreu d'Espanya, que ha marxat aquest premi... Esperem que sigui a les arenes també.
Esperem que sí.
Escolta, Oriol, mira, fem una cosa. Va. Jo sé que t'he deixat enmig, però ho hem de deixar aquí.
No passa res.
Perquè marxem cap als serveis informatius d'aquesta casa, que també passa, evidentment, la informació per aquest dia del sorteig especial de la loteria de Nadal.
Molt bé.
Oriol, molta sort.
Igualment.
Mira't la butlleta de l'arriba a casa.
Me la miraré, a veure què.
Moltes gràcies per participar amb nosaltres. T'esperem l'any vinent, eh?
Fins l'any vinent.
A partir del 12 de gener, nosaltres que hi tornem aquí.
Molt bé, aquí estarem.
I seguirem repassant l'actualitat com fem cada divendres amb Oriol Vidal Barraquer. Avui no et faig fer allò de...
I ho farem l'any que ve.
Ho farem l'any que ve, eh?
Molt bé.
Allò de les notícies que vindran. Gràcies, Oriol, que vagi molt bé. Una abraçada.
Bon Nadal a tothom.
Anem als serveis informatius, tornem amb més caravana. Fins ara.